Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda
con él. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Bona tarda, molt bon divendres. Comencem nova entrega del Tot anirà bé en aquest 6 de maig, en el que el temps ens permet incloure els plans del cap de setmana un apropament a la platja, encara que només sigui per fer un aperitiu, tot gaudint del sol, si és que aquest es presenta com a mínim com el que ha presidit aquest matí de divendres. Comencem sortint de dubtes, com fem sempre, informació del temps per obrir el nostre Tot anirà bé. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. El temps hem marcat per la bonança meteorològica, tot i que encara podem tenir al llarg de les properes hores algun feble plugim al vessant nord del Pirineu. A la resta, no, s'espera una tarda tranquil·la, amb sol i, això sí, amb la crescuda d'alguns núvols cap a les comarques de Barcelona i també comarques de Girona, però sense conseqüències. Les temperatures, doncs, són d'avançat mes de maig. Temperatures ja en aquests moments per damunt dels 25 graus a molts punts de l'interior del país. De cara a demà dissabte, esperem un matí assolellat, temperatures més altes, especialment les màximes, i a la tarda també crescuda de núvols a les comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, independentment algun plugim, sobretot de primeres hores, cap al vessant nord del Pirineu, i la tramuntana que la tindrem present cap al nord de la Costa Brava. Diumenge, al matí, com el de dissabte, amb sol, amb temperatures que encara pujaran una mica més, però diumenge a la tarda els núvols que creixin a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot cap a la zona del Berguedà, Osona, Vallès Oriental, Occidental, alguns punts del Bages i també sud de les comarques de Girona, com la Selva, el Gironès, Pla de l'Estany i fins i tot també la Garrotxa i punts del Ripollès, es podrien veure afectats per algun ruixat de caràcter dispers. Això diumenge a la tarda. A l'Empordà no, perquè bufarà la tramuntana. Per tant, doncs, cap de setmana amb temperatures més altes i amb aquest risc de ruixats, sobretot diumenge a la tarda.
Molt bé, gràcies, Jordi. La fotografia del dia només pot ser una, la que ha captat el moment en el que s'han trobat aquest matí Pedro Sánchez i Pere Aragonès a la recepció que ha ofert a Barcelona la presidenta de la Comissió Europea en la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Rostres, com segurament no pot ser d'una altra manera, molt seriosos, missatges ben clars. El president de Catalunya, adreçant-se al seu homòleg espanyol, li ha dit que tot l'escàndol de Pegasus és molt seriós i que cal parlar-lo cara a cara. Ha estat una conversa breu, d'escassament 3 minuts, 2 minuts, que clarament resulta un preàmbul d'una trobada per la que encara no hi ha data i que serà clarament un dels eixos de la tertúlia que començarem de seguida aquí a Ràdio Estel. Tot sense poder deixar de banda les paraules de Carles Puigdemont a Twitter, on directament ha enviat, literalment, a la merda, el govern espanyol. D'una altra banda, també avui, ens haurem de referir a l'oferiment que ha fet a Pedro Sánchez al nou president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. De fet, ha estès la mà al líder socialista davant el conflicte que ha assegurat que existeix dins el govern espanyol espanyol i les seves relacions amb la Generalitat de Catalunya. De seguida, com diem, ens endinsem de ple a l'anàlisi de tot plegat. Avui a la nostra tertúlia, Oriol Vidal Barraquer, Juan Milian, Pepe Pérez Calvo, i saludarem el que és el portaveu d'en Comú Podem al Parlament de Catalunya, David Cid. Ja veuen, doncs, tenim una representació de l'art parlamentari força interessant des del PCAT, Partit Popular, Esquerra Republicana i els Comuns, amb la qual cosa serà interessant veure com tots ells estan seguint aquesta actualitat que, francament, ens té a tots absolutament pendents de veure cap a on va i què és el que acaba provocant. En qualsevol cas, sí que és veritat que ni Pere Aragonès, d'una banda, ni tampoc Pedro Sánchez, d'una altra, han parlat de trencar les relacions ni el diàleg entre l'Estat espanyol i el govern de Catalunya. Parlarem de tot plegat de seguida. Abans, però, ens agrada començar el dia, i ho saben vostès, amb bones notícies, i la bona notícia és que des de les 11 del matí d'avui, dia 6 de maig, ha obert ja la possibilitat de que ens apuntem a una d'aquelles cites que comencen a ser absolutament obligades a la ciutat de Barcelona, el 48 Hores Open House Barcelona. Elisenda Bonet, què tal? Bona tarda, Elisenda.
Bona tarda.
Elisenda Bonet és la directora d'aquesta cita que, com diem, any rere any guanya més adeptes, no?
Sí, el festival serà l'octubre, el 22 i 23 d'octubre, però ara participem en el Festival d'Arquitectura es Model, que s'inaugura aquest any, amb diverses activitats. I li diem el mes del Open House.
Està molt bé, no?
Comencem, ahir vam començar amb la inauguració del nou web, Ràdio Media Arquitectura, on podeu trobar més de 220 mèdies per consultar, 170 podcasts d'ells, on podeu consultar els podcasts que han fet els mateixos arquitectes, veïns o els usuaris habituals dels edificis que solem visitar al mes d'octubre. També hi ha vídeos, també hi ha... És un repositori de diferents mèdies que podem consultar durant tot l'any i no caduquen amb la web del festival. Després tenim... la ràdio online, que pots sentir aquests podcasts de manera aleatòria durant tota la setmana.
Molt bé.
Van sortint, per exemple, itineraris que pots fer per la ciutat de Barcelona, o pots per capítols, o pots fer també, pots sentir quan estàs a casa tranquil·lament, recordar edificis que has visitat durant el festival.
Doncs un pot apuntar-se efectivament a veure aquests edificis, aquests tresors amagats, com algú ha dit avui, que conté la ciutat de Barcelona, apuntant-se a aquesta cita de la que ara parlàvem, però també pot sortir a fer turisme sense moure's de casa mitjançant aquests podcasts, no?
Molt bé, això mateix.
Perfecte.
També hi ha un mapa cercador que pots buscar, que estan marcats els més de 800 edificis que hem visitat durant les 12 edicions del festival amb els medis associats. I pots escoltar també música que nosaltres hem relacionat al voltant, al nostre Spotify, al voltant de l'arquitectura.
Doncs la veritat és que és obligat. El primer que ha de fer un és efectivament apuntar-se a aquesta pàgina web, fer un cop d'ull a totes les possibilitats que ens posa al davant i a partir d'aquí, doncs, dedicar-se a gaudir de coses que francament són molt boniques, que estan al nostre entorn i que sovint hi passem pel davant i no ens assabentem. Elisenda Bonet, l'enhorabona una vegada més per aquesta iniciativa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, adéu, bona tarda. Ara són les 3 i 8 minuts. Certament, es fa difícil de combinar el que és la intensitat informativa, tot allò que ens arriba des dels titulars. Avui estem també una mica condicionats per les paraules d'Elsa Artadi, veritat, i el seu comiat de la política. Ens ha cridat l'atenció perquè, com vostès saben, va estar en aquest programa fa escassament un parell de setmanes, va estar amb nosaltres i vam estar parlant, no?, del que era el seu futur polític. Res no feia pensar que pocs dies després Elsa Artadi, per motius personals, decidí retirar-se, fer un pas enrere, el que és la carrera per l'alcaldia de la ciutat de Barcelona. Sigui com sigui, des d'aquí li desitgem tota la sort i tota la força a Elsa Artadi. Les 3 i 9 minuts, temps tindrem, esperem, un dia d'aquests, per poder-la saludar i parlar amb ella quan ella ho consideri oportú. Però són les 3 i 9 minuts, tenim moltes coses a fer, i el primer és saludar la Núria Ros. Núria, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Per saber què passa avui en aquesta edició de divendres, que això ens agrada, del Tot anirà bé. Explica'ns.
Doncs avui el protagonista indiscutible del programa és Joaquim Nadal. Vidal. A partir de les 4, el que va ser el primer alcalde de Girona, escollit democràticament després de la transició espanyola i més tard conseller en els mandats de Maragall i Montilla, avui s'asseu davant dels micròfons del programa per fer un passeig pel passat, present i futur de la política del país. Com veu, Joaquim Nadal, la política actual? Ha canviat molt des de que va anunciar la seva retirada? Doncs a partir de les 4 en parlarem amb ell. Amb Joaquim Nadal, el tot anirà bé. Tot això en un divendres on el nostre filòsof de capçalera, Antonio Fornés, torna als estudis per preguntar-nos: sabem realment què significa triomfar? I ja per posar el punt i final en aquesta nova edició del Tot anirà bé, recomanarem els millors plans pel cap de setmana. A partir de les 5 anirem fins al Port Olímpic per veure el millor dels vermuts, descobrirem també les novetats de la nova edició del Saló del Còmic i, per si fos poc, cantarem amb la companyia de Siscus Carbonell.
Doncs tenim una tarda bonica, realment, des d'ara fins a les 6 de la tarda. El primer, ja ho saben, és situar l'acció de la que després en parlarem dins la nostra tertúlia. Pere Joventí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
La fotografia del dia està claríssima, no?
Doncs sí, és aquesta trobada, veu trobada que ara avançaves que han tingut el president del govern espanyol i el català el darrer dia de la trobada anual del Cercle d'Economia. Pedro Sánchez no ha fet cap referència als casos d'espionatge durant el seu discurs i només ha parlat de la necessitat de seguir avançant amb el diàleg amb Catalunya. El discurs ha estat en el marc de l'entrega del Premi del Cercle d'Economia a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. La presidenta, en rebre el premi, ha homenatjat la figura de Pau Casals com a símbol de pau i democràcia. Ha destacat la figura del músic català com a símbol en el si del franquisme i dels valors democràtics de la Unió Europea. Per altra banda, ha posat en valor la importància dels fons europeus Next Generation per reactivar l'economia arran de l'impacte de la pandèmia. D'altra banda, el president del govern de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que la confiança amb el govern espanyol està trencada. Aragonès apunta que, si es vol reconstruir aquesta relació, és imprescindible que hi hagi transparència, que s'assumeixin responsabilitats i que s'adoptin garanties. El president de la Generalitat ha deixat clar que Sánchez és qui ha de donar explicacions públicament sobre qui va ordenar espiar-lo. A tot això, la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha exposat que entén la preocupació del president Pere Aragonès pel fet d'haver estat objecte d'espionatge per part del CNI. De totes maneres, Calviño ha puntualitzat que en el moment de les punxades del telèfon de l'aleshores vicepresident, la situació era molt diferent i hi havia violència al carrer. Calviño, en una entrevista a TV3, ha destacat que Pedro Sánchez estarà encantat de trobar-se amb Aragonès. I la portaveu de Junts per Catalunya, ara ho deies, a l'Ajuntament de Barcelona i diputada del Parlament, Elsa Artà, ha denunciat que abandona la política activa, visiblement emocionada, ha explicat que deixa la seva tasca a l'Ajuntament, al Parlament i també al partit, ha assegurat que es tracta d'una decisió personal i no pas política i ha reiterat que no té res a veure amb els fets d'actualitat. Després de l'anunci, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat el seu suport a Artà i li ha dit que el consistori barceloní sempre serà casa seva. D'altra banda, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, li ha agraït tota la seva dedicació, professionalitat i bon tracte, i també li ha dit que abans de ser polítics són persones i que ens hem de cuidar. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove a Pineda de Mar. Aquest dijous, un noi ha estat ferit amb una ganivetada al pit durant una baralla al centre del municipi. Una víctima que ha acabat morint al cap d'unes hores. Alguns testimonis han detallat que els presumptes autors de l'atac haurien fugit del lloc dels fets amb motocicleta. La policia catalana busca un total de 3 persones sospitoses d'haver participat en aquesta baralla. I atenció a tots aquells que estigueu per Barcelona aquest proper diumenge, perquè 65 línies de bus quedaran afectades per la Marató de Barcelona. És per això que Transports Metropolitans de Barcelona recomana utilitzar el metro de 6:45 del matí fins a les 5:45 de la tarda. Recordem que el recorregut de la Zurich-Mataró-Barcelona començarà a l'Avinguda Maria Cristina i transcorrerà per bona part de la ciutat. I el Wonder of the Seas ja és a Barcelona, és un dels creuers més grans del món, incorpora una nova tecnologia mediambiental, està atracat al port i estrenarà temporada el proper diumenge 8 de maig per iniciar una ruta pel Mediterrani fent parades en ciutats com Florència, Nàpols, Capri, Marsella i Màlaga. La presència d'aquest buc és un clar senyal de la recuperació del turisme a la ciutat després de la Covid.
Jo aniria. Pere Joventí, moltes gràcies.
A vosaltres.
Vostès també, oi? Clar, aquí no. En fi, uns segons arribem a un quart de quatre. De tota manera, millor esperint-se més tard. Ho dic perquè passen coses molt interessants. El tot anirà bé, i els dic ara. Ara fem una pausa. Quan tornem, estaran ja al davant d'aquests micròfons Oriol Vidal-Barraquer, Juan Milian i Pepe Pérez Calvo, la tertúlia de Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda A Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Josep Carreras, Sayo Hernández, Serena Sáenz, Montserrat Martí i Ruth Lorenzo cantaran a benefici de la Fundació Montserrat Caballé el proper 18 de maig a 8:45 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Entrades a l'Auditori i a fundaciomontserratcaballé.org.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. When the stars
Com a mínim fa un sol magnífic, ho dèiem fa una estona, no, Oriol Vidal-Barreca, què tal, bona tarda?
Bona tarda, molt bé.
Es pot plantejar allò de demà anar a fer el vermutet a la platja, per exemple?
No hi ha pla millor.
No hi ha pla millor.
No hi ha pla millor.
Bé, Juan Milian, què tal, bona tarda, Joan?
Bona tarda.
Una miqueta de sol, unes olivetes, unes corpinyes, no?
Perfecte.
Perfecte.
És el que ens falta ja per arrodonir la tortura.
Per arrodonir, clar, i si després afegim la paella, Pepe Pérez Calvo, no?
Hola, què tal?
Bona tarda.
Paella o el que calgui, vull dir, més primavera i aviat estiu, i gaudir-ho.
Que bé. Que bé començar així, no? I que poc durarà l'alegria, no? I el... Perquè déu-n'hi-do com està la història, no? Dèiem que avui està tothom a Barcelona, ara estàvem parlant fora d'antena, deia el Joan, que avui Alberto Núñez Feijóo està a Barcelona. Avui està tothom a Barcelona, diríem, no? Amb aquesta convocatòria d'Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea, que ha fet una recepció per en el que és el punt i final d'aquestes jornades que ha organitzat el Cercle d'Economia i que ens han donat una fotografia claríssima i molt esperada, d'altra banda, no? La fotografia de Pere Aragonès i Pedro Sánchez, que de manera gèlida, com segurament no podia ser d'una altra manera, s'han trobat. El president de la Generalitat deia, hem estat molt... diguem molt clar, no?, que el que ha passat és molt greu i que, per tant, s'ha de parlar. El president espanyol també ha dit que sí. Però el que sí que a mi em sembla interessant, no sé, Oriol, i potser podem començar per aquí, és que cap dels dos parlen de trencar res. És a dir, sí que parlen de que la situació és molt complicada, però, efectivament, no hi ha d'entrada, com se'ls està demanant, tant des d'una banda com de l'altra, no hi ha trencament de relacions, de moment.
No, perquè és dir, l'alternativa a no entendre's és pitjor, no? I aquest és la, i aquest d'alguna manera és el problema que té la política catalana, o més concretament l'independentisme, a Madrid, no? Que és que hi ha sempre l'espasa de Damocles d'una alternativa al govern de Pedro Sánchez, que
crec que la majoria de gent interpreta que seria pitjor que el que hi ha ara, i per tant trencar les relacions és difícil. I perquè jo crec que també passa una cosa, i és que qui està fent ara, és a dir, tenint en compte com el procés ha arrasat amb tots els lideratges, el catalanisme a Madrid o l'independentisme a Madrid ha perdut intel·ligència política, perquè d'alguna manera cap de les persones que havia estat a Madrid i que havia marcat una mica la manera de fer i la bona manera de fer, crec, dels diputats catalans a Madrid aconseguint coses, hi és. I per tant jo crec que s'ha trencat una certa experiència, una certa manera de negociar amb l'Estat, que es tenien moltes eines per fer-ho i ara no. I ara els màxims responsables de l'independentisme de Madrid no tenen. I per tant, no els queda altre que fer alguna gesticulació i tenir molt poca habilitat per aconseguir res.
Jo, Emilien, segueixes tu?
Sí, no, comparteixo aquesta idea que partits nacionalistes a Madrid actualment es mouen més amb el terreny de la gesticulació que no amb la substància, no? Amb arribar a acords que puguin doncs ajudar els catalans en una situació de crisi econòmica brutal com la que estem patint actualment. Comparteixo aquesta idea de que no hi haurà un trencament, al final, per molts gestos, per molts ultimàtums de Gabriel Rufián, no, que estem acostumats, no, que tenen el mateix valor que les seves promeses de deixar l'escó, que també eren molt, bueno, passaven sovint. Doncs no es trencarà. Per una part, perquè hi ha un pacte de conveniència i Pedro Sánchez repetidament ha dit que no altres grups parlamentaris a negociar amb altres grups parlamentaris per arribar a acords doncs, econòmics com els que fan falta ara mateix no només a Catalunya, no, sinó a tota Espanya, i Esquerra li interessa molt tenir a Pedro Sánchez al govern, li interessa molt tenir aquest tipus de govern perquè d'alguna manera li està fent la feina bruta. Li està desgastant les institucions de l'Estat, està afeblint la democràcia, perquè en aquest cas del suposat espionatge ha estat el mateix govern d'Espanya el que ha mostrat al món les seves febleses, no? Amb aquella roda de premsa del ministre Félix Bolaño, és una mica surrealista, no? Perquè altres primers ministres, presidents de govern, caps d'estat d'altres països, doncs també se suposa que han estat espiats, han tingut el mòbil intervingut per Pegasus o qualsevol altre programa, però no feien rodes de premsa per explicar al món, no? Aquesta falla de seguretat, aquest problema, i posar, no? Diguem, en entredit, doncs, institucions de l'Estat, com ha fet aquest govern, no? Això jo crec que a Esquerra Republicana li va molt bé que aquest govern d'alguna manera vagi afeblint les institucions de l'Estat, perquè si algun dia ho tornen a fer, com és el que proclama una part de l'independentisme, doncs la resistència, no, l'Estat en aquell moment serà més feble.
Pepe Pérez Calvo.
Hola, bona tarda.
No em diguis que no t'hem fet una introducció a la teva intervenció. Tens de tot, pots parlar del
una
que vulguis.
Una mica sí, he anat apuntant aquí cosetes, sigui cert. A veure, Esquerra, el nostre interès i el fet d'estar a la política és la gent, són les persones. Jo ho hem dit sempre i s'ha fet servir per campanyes, però és que és una realitat. Vull dir, la situació precisament no és la més adient per la gran majoria de les persones que pateixen, perquè s'ha de dir que pateixen la realitat de crisi econòmica producte de l'increment de preus, de postpandèmia, de precarietat laboral. Vull dir, és que estem en una situació que no podem oblidar la gent, i posant a la gent al centre de la nostra acció política. S'ha parlat aquí de l'afebliment, i l'afebliment és provocat pel propi govern, que actua amb la demà de les pròpies clavegueres de l'Estat, que continuen, sembla ser, manant i imposant la seva forma de fer, el seu règim de sospites, el seu règim d'incredulitat i de generar fins i tot terroristes que no existeixen. Vull dir, les investigacions, tot el que s'està dient és que és molt bèstia que arribem a unes circumstàncies com aquestes després de parlar del govern més progressista de la història. I el que aquí també s'ha comentat, quan a pacte de conveniència, de que és un interès de la pròpia Esquerra Republicana, no és un interès, com acabo de dir, d'Esquerra, és un interès per la gent, per les persones, pel país, concretament per Catalunya. Però aquí el que s'està buscant ja i s'està apuntant, i no és el primer foro on s'apunta, que és el pacte amb el nou Partit Popular, que ve amb un nou aire, o pretén imposar un nou aire, que segurament acabarà salvant, com ha salvat ja en algunes circumstàncies al Parlament, alguna de les votacions que s'han fet recentment, i que segurament està ja a la rereguarda i que estan acabant de lligar interessos, i segurament parlaran d'impostos, i segurament parlaran de moltes coses, que el Partit Socialista és molt tendent a fer aquest tipus de pactes i arribar a aquest tipus d'acords, tot i que després llença la seva progressia i la seva diguem-ne primera línia en qualsevol àmbit, però que realment estan instal·lats amb allò més cutre i més degradat de l'Estat i d'aquí no en surten.
Oriol, no sé si veus aquesta línia que dibuixa el PP, no? Que d'alguna manera el que ens acabaria portant és una mena de govern entre Partit Socialista i Partit Popular, no vindria a ser una mica
sí,
el que estàs dient tu. És veritat, deixeu-me que posi la dada, perquè és notícia d'avui, que Alberto Núñez Feijóo avui ha estès la mà al president espanyol, tant pel que fa al tema de Catalunya com en el tema del propi govern. Ara d'aquí una estona serà interessant saludar David Cid, que és el portaveu d'En Comú Podem al Parlament, tot tenint en compte les paraules de Jaume Asens, advertint que l'estabilitat del govern espanyol depèn de les explicacions que doni per tot aquest assumpte del Catalangate, i que no pot estar més enrevessat tot, no?
Està tot molt enrevessat.
Bueno, sí, pot estar-ho encara
sí,
més.
Encara hem vist coses pitjors. No?
Exacte. Sí que pot. Rectifico, perdó, eh? Digues.
No, jo crec que és veritat que anava a dir el fantasma de la gran coalició, no? PP-PSOE, però de fet no és un fantasma. La possibilitat de la gran coalició, que semblava molt allunyada amb Casado, amb Feijóo, es veu més possible, no? Perquè tant ell està més disposat, crec, per perfil i per estil que vol donar el PP, estaria més disposat a fer un pacte amb els socialistes, i els socialistes també poden pactar més amb Feijóo que amb Casado. Crec que, en el fons, no és mala notícia que hi hagi aquesta tercera opció, perquè el PSOE, malgrat tot, jo diria que preferiria mantenir-se en un govern amb Unides Podem. Al cap i a la fi, un dels problemes que tenen els partits d'esquerres, en vista França, no? El fet d'alinear-se excessivament amb les posicions de dreta es fa que perdin molts votants, i per tant un PSOE amb el PP podria passar-ho malament a les eleccions, i crec que amb Podemos no està tan desgastat, per tant no crec que sigui la seva principal preferència, però és veritat que això donaria una opció a que la possibilitat de que perdés la majoria de la investidura actual, doncs, bueno, no fos tan arriscat per part de l'independentisme o del catalanisme, perquè hi ha una alternativa que sigui sense Vox, no?
Perdó un moment, és que tenim trucada i després podem seguir parlant, però ja veu David Cid. Què tal? Bona tarda, David.
Què tal? Bona tarda.
Ja veus que ens agafes allò fent fins i tot especulacions de què pot ser, què pot arribar a passar si es trenca el govern espanyol, no? Perquè ara estàvem fent referència a aquestes declaracions que Jaume Asens ha fet, no? De que la governabilitat del govern d'Espanya, doncs, depèn de les explicacions que doni sobre tot aquest tema del Catalangate, no? Com ho està vivint tot això, David Cid?
Bé, nosaltres, òbviament, creiem que el Catalangate és un cas greu, que, evidentment, estem davant d'una situació que cal arribar fins al final, i, per tant, nosaltres el que creiem que, en primer lloc, cal saber exactament què ha passat, qui va prendre les decisions que s'investigués i, per tant, s'espiés a dirigents independentistes. També, com pot ser que membres del govern de l'Estat hagin pogut ser espiats, i, a partir d'aquí, doncs, evidentment, s'hauran de prendre les responsabilitats, però jo crec que també és evident que el PSOE ha de moure fitxa i, per tant, ha d'intentar resoldre la situació que s'ha produït i que, a més, en tenen segurament algun dels seus responsables o dels seus nomenaments responsabilitat directa, però jo crec que tothom és molt conscient que en aquests moments el que cal és acabar la legislatura i, sobretot, impulsar polítiques com les que està tirant endavant Yolanda Díaz des de dins del govern, per exemple, amb la reforma laboral i les dades que estem veient de l'atur i de contractes indefinits, no? Per tant, jo espero que el PSOE, sembla ser que avui, no, el propi president ha traslladat també al president Aragonès la voluntat de seure i parlar-ne directament i de donar-ne les explicacions, i aquest ha de ser el camí primer conèixer què ha passat, donar les explicacions i, evidentment, assumir responsabilitats.
Perquè veu, ho dic, li pregunto justament per la conversa que teníem, eh? Veu una possibilitat real en què aquí arribem a tenir un govern de coalició ara mateix entre PSOE i Partit Popular?
Bé, jo crec que ja ho avisava, de fet, aquesta setmana l'alcaldessa de Barcelona, i jo crec que hi ha sectors que jo crec que, evidentment, pues, que especulen amb aquesta possibilitat o fins i tot que la desitgen. Evidentment, no és el nostre full de ruta. Nosaltres estem molt pendents, ho sabeu també, des de Catalunya, del projecte que pugui posar en marxa Yolanda Díaz. Crec que hi ha molta gent de molts sectors de les classes mitges i les classes treballadores que l'estan esperant, i crec que això també pot provocar un moviment electoral que generi una alternativa i un horitzó d'esperança. No? Per tant, jo crec que encara la partida no està definida, però és evident que, bueno, això ha passat també. Hi ha hagut molts sectors econòmics que estan incòmodes amb la nostra presència, no només al govern de l'Estat, sinó fins i tot, per exemple, al govern de Barcelona. Jo vull recordar, per exemple, en aquest cas, l'alcaldessa està patint una estratègia d'assetjament judicial, de l'ofer judicial, per determinats actors econòmics que no comparteixen les nostres polítiques de lluita contra la desigualtat o, evidentment, tampoc contra el canvi climàtic. No? Per tant, això existeix, ja existia abans, però, evidentment, nosaltres, òbviament, tenim, no?, la voluntat de seguir transformant i intentant millorar la vida de la gent des de la nostra presència al govern de l'Estat i també a nivell local.
Aquí, el que sembla interessant, vist des de fora, senyor Cid, vostè se'n sap molt més que jo, no? El meu és una observació absolutament externa, però el que resulta molt interessant és veure com tothom està parlant de trencar relacions, menys les persones que tenen relacions. És a dir, estem parlant de que, efectivament, Pedro Sánchez, que està aguantant el pols per una banda, i Pere Aragonès, que l'està aguantant per l'altra, són, sembla ser, els únics que, de moment, mostren la seva predisposició, malgrat la dificultat i malgrat, efectivament, aquesta exigència de transparència i de donar explicacions, que estan apostant pel diàleg ara mateix, no?
Bé, bueno, vosaltres sabeu que també des d'en Comú Podem sempre hem sigut uns ferms defensors del diàleg i, a més, amb propostes concretes i també, per exemple, no, vam posar damunt de la taula des d'un primer moment la llibertat dels dirigents independentistes, però també d'avançar en polítiques concretes per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. I jo crec que tothom és molt conscient, també, i a més ho estem veient no, en altres països europeus, que la prioritat ha de ser, evidentment, o sigui, insisteixo, crec que és greu, que s'han de donar totes les explicacions, crec que, a més, segurament s'hauran de prendre les decisions perquè s'assumeixen responsabilitats i de donar les garanties perquè, evidentment, això no pot tornar a succeir. Però, a la vegada, també crec que hem de preservar el diàleg i que hem de preservar també les aliances entre les diferents formacions d'esquerres. I, evidentment, o sigui, la política no es pot fer a partir de, no, entre cometes, que ve el llop, és a dir, però tothom crec que també és molt conscient que en aquests moments el pitjor que li podria passar als ciutadans i ciutadanes de Catalunya és que hi hagués un govern d'extrema dreta amb conjuntament amb el Partit Popular. Ara, crec que això no és prou, no és suficient, i per tant crec que hi ha d'haver-hi, primer, com dic, s'ha de tancar la crisi del Catalan Gate, donant totes les explicacions i evidentment, amb total transparència, però a la vegada hi ha d'haver-hi una agenda ambiciosa que situï les dificultats, la lluita contra la inflació, les dificultats que té la gent per accedir a la vivenda o acotar el preu de la llum, i que això arribi a les butxaques dels ciutadans i ciutadanes. I crec que s'ha construït aquest horitzó d'esperança i crec que aquí, insisteixo en el que deia al principi, té molt a dir Yolanda Díaz, però jo crec que tothom és molt conscient que faríem un flac favor a la ciutadania si es trenquessin de manera definitiva a les aliances entre les esquerres i, evidentment, els ponts de diàleg, i aquesta és la nostra posició.
Molt bé. Li agraeixo molt que l'hagi compartit amb nosaltres, com sempre. Senyor Cid, moltes gràcies,
Gràcies a vosaltres per la trucada.
Una abraçada, gràcies, bona tarda. David Cid, portaveu d'en Comú Podem al Parlament de Catalunya. Pepe?
Bueno, aquí tenim l'actitud del PSOE, que està jugant a la desesperada per si es troba en un moment en què, com li està començant a passar, amb Comú Podem o...
Unides Podemos.
Unides Podemos, a Madrid. Resulta que els deixen no tirats, però bueno, és que són ells mateixos que estan llançant aquest acord amb aquesta banda, i agafar-se al PP com últim recurs per aguantar una legislatura que tenen ja més que acabada. I el PP juga, jo crec que més, l'estratègia d'anar aguantant, i esperem que Vox està pujant, que Ciutadans està dissolent, i que aquí pescarem nosaltres vot i al final es farem amb el govern. I tot això és un joc estratègic que estan fent tant PSOE com el PP a Madrid. Pel que fa a l'assetjament judicial que explicava, m'ha cridat l'atenció, que explicava el David Cid, i sabem de què va, perquè ens sona el tema de l'assetjament judicial. Això, hi ha una dita de... Érem sindicalistes i que protestaven, però com que jo no era sindicalista, no vaig protestar, i eren comunistes els que protestaven, i jo, com que no era comunista, no vaig protestar, i quan van venir per mi, resulta que vaig protestar i estava sol, no quedava ningú. I aquí és una mica l'actitud, i nosaltres ho hem recordat als companys comuns, de que efectivament s'haurien de posicionar segurament amb el procés i el camí cap a la independència, sinó cap a la república, que és diferent. L'independència és una eina que farem servir, és la millor eina que considerem que podem fer servir pel benefici de la ciutadania, del poble, i que en definitiva ens ha de portar d'una altra manera a funcionar de forma diferent i en benefici de tothom.
Jo no sé si dins les files del Partit Popular a Catalunya, Joan, es contempla la possibilitat d'un pacte entre PSOE i PP.
No, mira, aquesta idea de la gran coalició és que és inviable amb el Pedro Sánchez, perquè el mateix Pedro Sánchez, l'única promesa que no ha incomplert en tota la seva carrera política és el no és no. Fins i tot recordareu que en plena pandèmia, crec que era la segona ona, molt forta, amb pèrdues econòmiques, de vides terribles, quan tothom demanava una alçada de mires als polítics, que hi haguessin grans pactes d'estat per sortir d'aquesta situació, Pedro Sánchez, a entrevistes amb premsa internacional, no recordo si era el Corriere della Sera o la República de Roma, va dir que ell mai pactaria res amb el Partit Popular. És a dir, és la imatge que ell volia transmetre no només a Espanya, sinó al món. I, per tant, jo crec que aquesta idea de gran coalició amb Pedro Sánchez és impossible. És una persona que no vol pactar, i això, transmetre aquesta idea contínuament, com fa ell, el que fa és encarir els vots d'Esquerra Republicana, o encarir els vots de Bildu i els socis que ha escollit. El que crec que fa falta, i el Partit Popular ho proposa sempre, són grans pactes d'estat, i més en un moment com l'actual, d'inflació, on la vida s'ha encarit, la factura elèctrica, costa moltíssim arribar al final de mes per a milers i milers, milions de famílies espanyoles, i s'han d'arribar a grans acords d'estat en una situació com l'actual. El Partit Popular no espera res, va oferir un document molt ben treballat per gent que ha governat i que sap de què parla, quatre eixos, amb baixada d'impostos, amb una millora de la gestió dels fons europeus, que això és molt important, que és un tema que sembla com molt secundari, però són milers de milions d'euros, que no s'estan gestionant d'una manera ben clara i eficient. Reduir despesa política, enfortir serveis públics. Hi havia un treball... Jo fins i tot crec que una gran part del Partit Socialista estava a favor d'aquestes propostes. Però Pedro Sánchez va dir que no, que preferia pactar amb Bildu, i la condició de Bildu va ser que no s'acceptava ni una sola esmena del Partit Popular. Per tant, jo crec que tota aquesta idea que està sortint ara de la gran coalició, crec que és una excusa de Podemos per dir, ui, vigilem que ve el llop i tal, i així doncs continuar governant per moltes lluites internes que hi hagi.
Oriol, què dius?
No, home, jo quan parlava de la gran coalició no m'imaginava una gran coalició abans de les eleccions, és a dir, jo crec que que per justificar una gran coalició tant uns com altres necessitarien que abans hi hagués unes eleccions, entre altres coses perquè Feijó fos diputat, no? Perquè ara mateix no ho és, i necessitarien que el PP necessitaria això.
Per a ser president del govern d'Espanya no cal ser diputat, com si cal per ser president de la Generalitat.
No, però és veritat, però és veritat que quedaria una mica estrany, no per ser president del govern, diguéssim, però per pactar una gran coalició que abans el PP no s'hagués presentat a les eleccions amb aquesta nova dinàmica, no?, que en principi ha de marcar Feijó. Per tant, jo no m'imagino com un Sánchez trencant amb Podemos i pactant el PP, i això ho veig impossible. Ara, en l'escenari postelectoral, en funció de com quedin els resultats, crec que és una possibilitat, és més possibilitat ara amb Feijó que abans amb Casado.
Que difícil és redreçar tot això, però jo torno a posar l'èmfasi en el mateix, no? Sembla que les dues parts, en aquest cas, volen seguir parlant, no?
Sí, i jo crec que és una bona notícia, eh? És a dir, jo crec que és una bona notícia que ningú s'estigui plantejant trencar relacions.
Pepe. És que és una qüestió de lideratge. Vull dir que, en definitiva, el lideratge a Catalunya porta l'honorable president Pere Aragonès i el lideratge a l'estat espanyol és del senyor Pedro Sánchez, tot i les múltiples coses que podrien anar afegint a sobre de tot això. I el que hem dit sempre, nosaltres estem disposats a parlar sempre. Esperances segurament reduïdes, no molt, sinó més encara, de qualsevol taula de negociació o de converses que es puguin tenir amb el Partit Socialista veient quin és el comportament i quina és la seva rendició a aquests aparells de l'Estat tan anacrònics i tan anclats amb el passat. Ara bé, no vol dir que no hi hagi, perquè és l'obligació de la política, una negociació, una conversa, o seure a una taula, no fer una foto, no, seure i parlar més en profunditat i contrastar i negociar. Això és l'obligació de qualsevol líder polític i, en aquest cas, el nostre govern, liderat pel senyor Pere Aragonès, està fent bona feina en aquest aspecte.
Joan?
No, és que jo crec... Això que s'utilitza, no?, per dir que s'ha de trencar, que és el cas del suposat espionatge, allò del Catalan Gate, que fa temps que corre abans que sortís a la llum, ja hi havia una pàgina web registrada. Jo crec que totes les parts, i també Esquerra Republicana, saben que hi ha més proclames que proves, hi ha més, diguem, propaganda victimista per una part de l'independentisme que no una realitat. Que no una realitat.
Victimista?
De fet, no, perquè de fet... qui fabrica o qui escriu l'informe, o la principal persona que escriu l'informe que afecta a Catalunya és una persona que treballava per la Generalitat de Catalunya, que ara s'ha demostrat que va mentir amb el seu currículum de cara al New Yorker, perquè va dir que treballava al Telegram.
Si està reconegut per la ministra.
On va mentir, és que va dir que treballava al Telegram.
No és victimisme, això són fets.
Ara vaig a la segona part. O sigui, ahir hi ha tota una operació de propaganda, que això l'independentisme s'ha fet realment molt bé. Molt bé, durant molts anys, doncs mira, mitjans de comunicació, que tenen la seva subvenció, tal, com aquest que ha tret l'article, doncs fan un article que sembla que...
L'article l'ha tret el New Yorker i el senyor Farrow, que és un periodista d'investigació. Potser l'Elias Campo té una capacitat d'enganyar un dels millors periodistes d'investigació.
28.000 euros el 2018,
però clar...
I de moment ja sabem que hi ha alguna mentida en aquest article. Però bueno, da igual. Hi ha una part de campanya publicitària, la pàgina web de Catalan Gate ja estava registrada mesos abans de sortir aquest article, però després hi ha una part reconeguda, com deies, bueno, és que és lògic, vull dir, crec que fins i tot Esquerra Republicana entén que si hi ha gent que va contra l'Estat s'ha de defensar i el mínim que podem esperar dels serveis d'intel·ligència, sempre sota mandat judicial. Una altra cosa és que no tingués aquest mandat judicial i que, per tant, jo trobaria lògic que es denunciés, anés a la justícia...
Fins i tot tenint mandat judicial en podem parlar, eh?
Sí, doncs, exacte, en parlaríem. Sí, el mandat judicial
perquè el fet que un senyor jutge escriu una cosa en un paper no converteix aquesta cosa en inapel·lable. És a dir, les decisions judicials es poden apel·lar. També aquestes, sobretot en una fase d'instrucció. I, per altra banda, que algú m'expliqui per què és justificable que l'any 2020 el president de la Generalitat i l'any 2019 els presidents de la Generalitat i els membres dels partits independentistes estiguin espiats quan hi havia una pandèmia i s'estava gestionant una pandèmia.
No, l'any 2019 no hi havia una pandèmia, l'any 2019 teníem...
És a dir, no és justificable
democràtic. No, és...
Que era una organització que cridava...
El problema és que no s'entén. El problema és que si criden tots alhora no s'entén. No és una cosa que jo no vulgui, és una qüestió de... Escoltem-nos tots teniu els minuts que us calgui. Joan Milian.
No, ràpidament. L'any 2019 no hi havia una pandèmia, l'any 2019 el que hi havia era Tsunami Democràtic, que cridava a ocupar l'aeroport de Barcelona i a cremar carrers a la ciutat de Barcelona i altres parts de Catalunya, amb uns presidents de la Generalitat i altres lleis independentistes que cridaven a tornar-ho a fer, a tornar a fer un cop contra la democràcia, a tornar a la sedició, i per tant és lògic que l'Estat d'alguna manera doncs investigués, no?, aquells fets, que investigués a les persones que estaven liderant aquells fets. El que no s'entén és que Pedro Sánchez, tenint informació que aquestes persones eren una amenaça per a l'Estat, vulgui pactar amb ells. O sigui, el que no s'entén és que pactis pel dia i espies per la nit. Això, o sigui, no té una lògica política.
Curiosament, estem investigant els partits i a les forces independentistes, però no estem investigant la corrupció, que no ha dit que ho tornarà a fer, sinó que ho ha fet directament, i que no ve, ja no sé ni de quin any ve la corrupció, i precisament ve d'una força política, perquè està concentrada, no en una sola, però bàsicament en una gran força política que ha tingut mandat en aquest país, i amb una altra força política que, déu-n'hi-do, també la gent que fins i tot té a la presó, que és el partit, estic parlant del PP i del PSOE, vull dir, clarament, i s'investiga el gran perill per l'Estat, per la unitat de l'Estat, etc. La corrupció no, la corrupció que rebenta les arques de l'Estat, que rebenta la vida dels ciutadans, que ens fa patir tot el que ens fa patir, no, això no s'investiga, això no és objecte d'investigació ni perill per l'Estat, perquè l'Estat ja funciona, ja tira amb els interessos de qui ha de tirar. El poble ja s'ho farà. Nosaltres anem tirant, i si hi ha una mica de corrupció, mira, són coses que passen, les mascaretes i aquestes coses, tantíssimes coses.
La justícia i trenqueu el pacte amb el...
Sí, de quina justícia? De quina justícia?
Mira, aquí,
la justícia que està integrada en aquell aparell.
Aquí a Catalunya...
Amb aquell funcionament que en definitiva...
Es van fer seguiments... I es va espiar...
És molt trist, és que no s'estan tenint.
Activistes constitucionalistes, per part de la Generalitat de Catalunya, que van fer aquests líders constitucionalistes portar-ho a la justícia. Es van arxivar els casos i s'accepta la decisió de la justícia, però hi havia proves, hi havia evidències d'aquests seguiments. Jo crec que és el que s'ha de fer. Si algú creu que hi havia uns seguiments il·legals, que presenti proves, no que faci una campanya publicitària, que presenti proves i que vagi davant de la...
Si les proves les estan creant amb el propi sistema...
I si era legal...
Que doncs, pot generar proves?
El mateix... Que menys, no? Que davant d'aquells que trencaran l'Estat.
Com ho poden fer? Perquè, de moment, diguéssim, tota la informació que hi ha sobre això, a aigua passada, després d'un temps que el tsunami democràtic ja no existeixi, tot el que tenim és una certa informació que sembla ser que s'ha mig filtrat per part del CNI i que s'ha debatut en una comissió, els debats de la qual són secrets. Per tant, les persones investigades, entre els quals hi ha periodistes, hi ha familiars de líders polítics, hi ha advocats de gent que està defensant uns casos, tota aquesta gent està desemparada. Completament desemparada, perquè no poden veure una resolució, quins arguments ha justificat el jutge per autoritzar una investigació. Està completament desemparada. I a mi em sembla, i crec que no és poc raonable, que tenint en compte els fets i la brutal vulneració de la intimitat de moltíssimes persones, perquè són moltíssimes persones, i insisteixo, miri, el president de la Generalitat té una certa responsabilitat si vostè vol, però els advocats, els periodistes, totes aquestes coses, em sembla que és completament desproporcional. I és desproporcional, i a vegades no hi ha altra alternativa que fer una campanya de denúncia, perquè no pots fer massa cosa més. I escolta'm, ens hi trobarem, que l'independentisme en els últims anys ha pecat d'excés de xou i que el fet que s'hagi muntat tot bé amb la web... D'acord, però això no canvia el fons de la qüestió, que és que com a mínim 65 persones o moltes més se les ha investigat. I aquestes persones són rivals polítics que en alguns dels moments que estan investigats estan negociant amb els partits de l'Estat per fer una investidura. Potser estan negociant uns indults. Potser eren advocats que estaven parlant amb els seus clients de la seva defensa. És molt bèstia, i per tant s'ha d'investigar i d'alguna manera s'ha de poder aixecar el secret de sumari i veure com s'ha justificat que l'Estat tingui accés a al 90% de la vida d'aquestes persones.
I s'hauria de veure quantes investigacions s'han obert, per exemple, per posar un cas, amb el senyor Zaplana, que va dir, jo he vingut aquí per omplir-me les butxaques de diners. Quantes investigacions segurament estan obertes aquí? Quantes? No en conec ni una. Bueno, això deu ser que no és perillós per l'Estat, no representa...
Són coses diferents.
Sí, són coses diferents, però a l'Estat es ressent igual o més, perdona.
Perquè entre les seves missions està, per exemple, perseguir aquelles persones que amenacin a la integritat territorial i a la Constitució, com és en el cas evident, però és que, vull dir, és que ho proclameu vosaltres mateixos. Ara resulta que els independentistes no són independentistes i no estan disposats a la unilateralitat i a trencar el marc constitucional per... Si portem 10 anys fent aquesta propaganda, es torna a dir, ho tornarem a fer, es crea el tsunami democràtic, que s'ocupa una infraestructura vital, com és l'aeroport de Barcelona...
Què és això de la integritat territorial?
Escolta, i si és una cosa tan... O sigui, realment, si per l'independentisme és tan greu, que trenquem els seus socis. És que al final és un problema entre socis.
Si no, no són socis, qui, no és qüestió de socis.
Qui pacta i investiga és el govern del Pedro Sánchez. O sigui,
Ja, però no, no. Aquí no us podeu rentar les mans i oblidar-vos de tot el que ha passat i del que està passant.
El Partit Popular el que ha passat l'any 2020.
Bueno, no, però fem història. I si hagués estat aquella cosa que el govern del Partit Popular hagués estat a govern el 2020, veuríem les coses que podíem haver passat. Però torno a repetir, vull dir, què és això de la integritat territorial? Que no té dret la gent a decidir el que vol ser o no vol ser?
Jo tinc ganes de que passem... No plan argumental, eh? O sigui, no és això. Jo tinc ganes de veure el següent capítol d'això. És a dir, perquè el que està clar és que el que ha servit fins ara això és per segurament enconar més les postures, alimentar més allò que pensa cadascú, segurament, i portar-ho tot al màxim nivell de decibelis possible. Anem a veure com... Ja sabem que això no durarà sempre, és a dir, que hi haurà un punt en el que cap a una banda o cap a l'altra, que no tinc ni idea de quina serà, però serà molt interessant veure com efectivament se li dona sortida a tota aquesta història, entre altres coses, perquè tenim molts temes al damunt la taula, com efectivament comentava abans el Pepe, amb el tema de la inflació, amb el tema de la guerra amb Ucraïna. Ara sembla, portem uns quants dies que sembla que no estigui passant res, i hi ha un desastre allà aliat que és brutal, segurament, i com tot allò que passa sempre, no? Que veiem que efectivament passen els dies, la gent s'habitua als assumptes. Serà molt interessant veure també, no ho sé, eh? Jo potser perquè estic una mica malalt d'aquestes coses, m'interessa moltíssim el proper CEO de la Generalitat i veure si això ha provocat alguna mena de canvi en la intenció de vot dels ciutadans de Catalunya. Si, no sé si era un dels primers dies, crec que va ser tu, Oriol, no? Que deia això, a qui beneficia, en realitat. És a dir, a qui beneficia i a qui perjudica, no? I segurament beneficiar no ho sé, perjudicar-nos ens perjudica a tots d'una manera o una altra, no? Això segurament és així, no sé.
Sí, sí. Home, jo tinc ganes de dir, el que trobo a faltar són debats polítics d'alçada, no? És dir, de model de país, de polítiques públiques, debats d'aquest tipus, però costa molt tenir-los a casa.
Mireu, avui ha passat una cosa, és una intimitat, una intimitat molt explicable, no s'amoïnin que ara no donaré cap titular, no, això després, si vols. Però... a les 6. Si no, podem quedar aquí i fem allò...
Los
otros titulares, et sembla. No, però saps allò que em vaig mirant les notícies i tal, i de sobte m'he trobat. El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha instat el govern espanyol a confiar urgentment a la Generalitat la gestió dels fons europeus i ha criticat que Catalunya només ha rebut el 7,8% del total durant el 2021. Més enllà de que un estigui d'acord o no, i celebrat aquesta notícia.
Això són realitats, eh?
Per això dic, és a dir, més enllà de que un estigui d'acord o no, però tornem a posar el debat en aquelles coses que efectivament mouen, en aquest cas, l'economia. De manera claríssima, cap a una banda o cap a l'altra. No dic ni que estigui d'acord ni que no ho estigui, sinó simplement això, no? Parlar de política, no?
Sí, sí. I és que, a més, els fons europeus són una palanca... És a dir, haurien d'estar preocupadíssims. És a dir, hauria d'estar...
De fet, ho ha dit el Joan, abans, sí, això, no?
De fet,
ho deia un altre nivell, no. Però ho has dit
no,
tu.
No, no, i de fet, aquest matí, Alberto Núñez Feijóo, que ha vingut a traslladar al Cercle d'Economia i, en general, a la ciutat catalana, és aquest debat, no? Tornem al debat econòmic. I ara mateix ens fa falta, diguem, menys baralla política i més debat econòmic davant de la situació en la que estem, no? I ha ofert, doncs, bueno, un projecte que jo crec que és molt necessari a Catalunya, que és un reequilibri ideològic, diguem, baixem impostos, anem a millorar la gestió, no? Perquè des dels darrers anys, doncs, Catalunya doncs, ha anat, diguem, gastant, ha anat pujant impostos, tenim més impostos que cap altra comunitat autònoma, no per decisió de Madrid, sinó per decisió de la Generalitat de Catalunya. Millorem la gestió dels fons europeus. Aquí el problema del Giró és que torna una mica al debat polític, a veure qui té la competència, a veure qui mana. No, escolta, anem a gestionar-ho bé. O sigui, sí que sigui, però, sisplau, és molt important. S'està passant molt malament. La crisi econòmica no només no ha acabat, sinó que s'espera que els propers mesos encara sigui més dura, perquè la situació d'Ucraïna no se soluciona, tenim problemes amb Argèlia, en el cas del subministrament energètic, per tant, posem fil a l'agulla. Feijóo aquest matí ho ha proposat, ha introduït altres temes, no? L'ampliació de l'aeroport del Prat, és fonamental, aquí s'ha aturat per baralles polítiques, diguem, de casa nostra, no és una qüestió al final que vingui de fora. Els Jocs d'hivern també importants, tot el suport per part del Partit Popular perquè es facin. O sigui, és necessari, tu deies, estic totalment d'acord, en canviar una mica el plànol. Portem 10 anys tots una baralla política que ja veiem que no ha arribat enlloc, jo crec que si hi ha alguna cosa que ens uneix a la gran majoria de catalans, segur que tots els que estem en aquesta taula, és que els darrers anys han estat un mal negoci per a Catalunya, per a l'economia catalana, i que sí, i hem de canviar el xip. Hem de canviar el xip i tornar a parlar de les coses que importen, no? De coses del dia a dia, com és la factura de la llum, el cas dels fons europeus, que al final afecta a moltes empreses, llocs de treball, etc.
No ens uneix, no ens uneix aquesta cosa que estàs dient, no? Que a totes aquesta taula ens uneixi. Vull dir que és que és descarat, vull dir que no. I separar política de qüestions econòmiques, de qüestions de crisi, de pobresa, d'emergència climàtica, això és una mica, amb perdó, ridícul. O sigui, la política...
No, ningú s'ha parat això, al revés.
Sí, m'estàs dient que la política el que ha fet és parar-ho tot i deixar-ho tot allà, sí, i ens hem d'ocupar de les coses que interessen. Exacte. De veritat, que és el preu de la benzina. I... Però si sí, tot sí, això és política, coses. Qui li està pagant?
No, no, el que dic...
Qui li està pagant el senyor...
Que porten 10 anys al Parlament de Catalunya amb debats que no tenen res a veure amb el dia a dia.
Pel Castor, 1.350 milions d'euros, i etcètera, etcètera.
Estem a 6 minuts de... Estem a 6 minuts de les 4 de la tarda, perdoneu un moment, perquè ara el que, com tots els partits o els representants de tots els partits sempre dir, hi ha una cosa que la uneix a tothom parla en nom del que vol la gent i del que diu la gent, i el que és important per la gent, això ho feu tots, uns i altres, tots, anem a fer una cosa nosaltres, el que fem és que parli la gent, home, no, ja ens agradaria obrir el micro i que apareguessin aquí els 6 milions de persones, bueno, més, no? M'ha vingut els 6 milions encara d'en Pujol, imagina't, no? No, molts més. Doncs que tothom pogués parlar a la vegada, però com això és impossible, el que anem a fer és buscar sempre persones que es passin com a mínim al matí xerrant amb gent i que ens diguin de què parla la gent. Flor, com estàs? Bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
Bona tarda.
Aquí trabajando a gusto con mis clientes.
Bueno, pues eso es estupendo. ¿Les has dado bien de comer hoy o no, Flor?
Muy bien de comer y me han dado muchas charlas. Los pobres turistas, que son tanto de otros puntos de España como de fuera de España,
¿sí?,
han venido a gastarse mucho dinero, venían todos supercargados con 1000 bolsas.
Caramba.
Y se quejaban todos de una sola cosa, me he quedado de piedra, digo, nunca han coincidido todos con la misma queja, que es que les cobran las bolsas de cartón y de plástico. Y decían los clientes, pues, y dice que para contaminar menos el planeta, y dice, pero ¿acaso si yo la pago contamina menos?
Ya.
¿Mi bolsa de plástico?
Sí, porque en vez de coger dos, coge una, ¿sabes? Ese es el motivo fundamental. Sí. Déjame decirte que yo soy un gran defensor de que se paguen las bolsas de plástico. O sea, que por ahí no vamos bien. No, aparte de eso, hay otro asunto, más allá de lo que decían los turistas, la gente, no sé, barcelonesa que entraba, ¿de qué hablaba hoy?
¿Se quejaban de la factura de luz?
Ah, eso sí, claro. Ahí sí, ahí sí.
Pero bueno, no hablaban de la buena vida que en Cataluña pueden tener, que tienen mar, que tienen montaña y que tienen muchas ganas de vivir.
Claro que sí.
Estaban ahí con cachondeo y con chistes sobre la mesa, que madre mía.
Bueno, Flor, un día venimos a la pizzería Eden a probarla. Un beso grande, cuídate, muchísimas gracias.
Ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas tardes. Claro que sí, que se va a pagar la bolsa de plástico, ¿no?
Sí, sí, estoy a favor.
¿No? Estem d'acord, aquí estem d'acord tots, no?
Emergència, emergència. Si ara sentim emergència, emergència, entra algú per la porta i diu emergència, emergència, què fem? S'està cridant fa temps, eh?
No, emergència no crec que cridi ningú, però la presència que tindrem d'aquí a pocs minuts al nostre programa és interessantíssima, perquè avui ve Joaquim Nadal, el que fora el primer alcalde en democràcia de Girona i després va ser conseller d'Obres Públiques del govern de Catalunya, tant amb els mandats de Pasqual Maragall com de José Montilla, i que, d'altra banda, trobo que és interessantíssima la seva presència, no? Perquè ell es diu a si mateix un socialista, o es deia a si mateix, no sé si ha canviat això, un socialista sense partit. Se'n recordaran vostès que va haver-hi un moment en què es va produir una mena d'èxode per part del PSC, d'on van sortir persones tan rellevants com el propi Nadal, o Montserrat Tura, o Marina Geli. Has aixecat el dit, tu estaves al PSC?
No, però tenim algú que ens representa.
Ernest Maragall. Ah, clar, és veritat. No, certament. Serà interessant, no?
Serà interessant. A mi em sap greu. Clar, jo tinc 33 anys, i a mi em sap greu que quan sento noms de polítics d'aquella època m'agafa nostàlgia i penso, no pot ser que tinguis nostàlgia. Però és veritat que tinc la sensació, i potser és una falsa impressió des d'avui en dia, que la cosa era una mica més elevada i tenia una mica més qualitat que avui. I em fa ràbia tenir aquesta sensació. Perquè no, em fa ràbia perquè no n'estic convençut d'aquesta sensació. La tinc molt visceral, però no estic convençut si l'hauria de tenir. No sé si és veritat, saps?
A les 6 et dono la meva versió del
Perfecte.
Tema. Em sembla. Joan, tu què dius?
No, jo que estic una generació, diguem, entremig, no?, de l'Oriol i el Quim. Vaig arribar a coincidir amb ell, realment, una persona molt afable. Això que dius del socialisme sense partit em recorda a la dedicatòria d'un llibre de Friedrich Hayek, que potser l'Oriol coneix, El camino de servidumbre, que diu a los socialistas de todos los partidos, no? I de al revés, diu a tots els partits hi ha socialistes.
Bueno, és interessant també això, no?
Bueno, el socialisme no és patrimoni dels socialistes. El socialisme és una cosa que està per sobre dels socialistes i que arriba molts més indrets de la nostra política i de la nostra societat.
El socialisme, com qualsevol altra opció política, és un patrimoni de les persones.
Evidentment.
No? Tornem allà on hem començat, no? Amb el dret de tothom a sentir-se representat, no per unes sigles determinades, sinó per una ideologia, no? La qual, això és molt interessant, no? Quan tu tens una idea sobre qualsevol altra història i trobes que algú diu el mateix que tu, no al revés. Que això passa poc.
És com els somnis que explicava la companya que va venir ahir aquí.
Sí.
I explicava d'experimentar amb els somnis altres realitats.
Ah, que ens estaves escoltant.
Sí, clar.
Veus? Torna ja, veus, a guanyar, tornar a la tertúlia.
El bon tertulià.
A veure, de què vaig parlar ahir a les 4, Oriol? Escolteu-me, que tingueu un cap de setmana magnífic. Ha estat un plaer, com sempre, tenir-vos aquí amb nosaltres al programa. Oriol Vidal-Barraquer, Juan Milian, Pepe Pérez Calvo, moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Moltes gràcies. Senyors i senyors, fem una petita pausa, arribem a les 4. Això vol dir que ens aturem un moment i quan tornem de les 4, doncs, com diem, estarà amb nosaltres Quim Nadal. Serà interessantíssim realment conèixer la seva visió sobre el que va ser, sobre el que és, sobre el que creu que pot arribar a ser, no? De seguida tornem. Fins ara mateix.